I arribem al monestir benedictí de Sant Pere, un altre dels llocs clau de la novel·la, el pont dels jueus, i aquí retrobem Prim Llombart i el seu fill Itram, que tenen audiència amb l'abat i el seu cambrer, la seva mà dreta, el sinistre fra Florenci, del qual acabem de parlar, i precisament si arriben és per posar sobre la taula, per parlar del projecte d'obres per construir el pont. El monestir, aquest monestir va ser fundat el 977 pel bisbe Miró Bonfill i consagrat el 1003, monestir que estava situat fora muralles en aquella època, en el segle XI, i s'hi accedia per la passera de la Riera del Ganganell. Ara, però, hi accedim o bé pel carrer Ganganell mateix, que és el que ve de la plaça, o passant, com ho fem ara, pel que antigament era el pati i el claustre del monestir, actualment convertit en un improvisat aparcament, per arribar fins a la plaça que s'obre davant de la façana del monestir. Antigament, això que ara és una plaça dura, com podeu veure, era un prat, el Prat de Sant Pere, com se'l coneix popularment, i no serà fins a la tercera muralització de Besalú que les dependències monacals estaran ja dins del recinte murallat. Abans d'entrar, però, pareu atenció als dos lleons que hi ha aquí a la façana. Si aixequeu la vista, els podreu veure. Se n'ha parlat molt del seu significat, del seu simbolisme, i finalment, després de moltes discussions, es va convenir en el següent. Fixeu-vos bé, perquè el lleó que us queda a mà dreta aixafa i apreta amb les urpes un parell de criatures infernals, mentre que l'altre lleó, el de la mà esquerra, protegeix sota seu una figura simiesca, humana. El significat és, doncs, que el lleó, que simbolitza l'Església, aixopluga els homes i aixafa, allunya el mal. Entrarem, doncs, en aquest temple, una nau de planta de creu llatina amb una girola o deambulatori, darrere l'altar, amb columnes geminades i acabades amb capitells treballats amb escenes bíbliques i motius florals. Una estructura romànica que ens convida a recuperar dos moments. L'un, el que dèiem de la visita dels Llombart a l'abat, i l'altre, baixar fins a la cripta, on es guardaven els tresors del monestir i dels quals en tenia cura el nostre sofert fra Agapit. Per tant, doncs, ens posem en situació i entrem al nostre monestir de Sant Pere. Les campanes del monestir van tocar a morts. Quatre tocs llargs abans del repicar de difunts volia dir que el finat era un home. Nang! Uns tocs pesarosos, lents i greus que feien aquells segons inacabables, tristos i més llestimosos. Nang! Sonaven afeblits en un ambient espès, asfixiant, febril. Nang! Uns sons feixucs que omplien el buit que deixaven la mort. Nang! Uns moments d'emoció continguda per recordar aquella persona que passava a millor vida. Amb l'últim toc, el mestre d'obres va sortir de casa seva. Se'l veia segur de si mateix, caminava decidit amb els plànols sota el braç. Malgrat l'aparença, estava nerviós. No en va, l'encàrrec que li havien fet era per estar-ho. Era d'aquelles persones que la processó li anava per dins, però sabia mantenir la calma. En aquestes situacions, tenia una mirada segura que inspirava confiança i la veu no li tremolava. Itram el va acompanyar. Van travessar el mercat de pressa perquè no volien fer tard i van enfilar el carreró que els conduïa fora muralles. A la vora de la palanca que travessava el torrent de Ganganell hi havia un reguitzell de dones que, agenollades amb coves plens de roba, feien la bugada i els miraven de cua d'ull i xiu-xiuejaven. No feia ni un dia que havien arribat i ja tothom sabia qui eren i què hi feien a Besalú. Quan van entrar a la gran esplanada que presidia el monestir, el Prat de Sant Pere, els va sorprendre veure davant d'una esglesiola petita, però amb una planta sòlida i ferma, l'església de Santa Fe, una munió de gent que resava amb el cap cot. La curiositat els estirava a treure el nas per saber què hi passava, però la responsabilitat els duia cap a la porta del monestir, on ja els esperava un monjo. Amb dues gambades van pujar els 6 graons per accedir a l'interior de l'església i el monjo, que els esperava amb les mans dins les mànigues de l'hàbit, els va saludar amb un cop de cap i els va demanar que els seguissin. Dins el monestir s'ensumava una barreja d'humitat, d'encens i de cera cremada. A mesura que avançaven per la nau central de l'església, se sentien amb claredat les veus dels monjos del cor que assajaven els càntics. Ressonaven darrere l'altar del santuari, a la girola, on se situaven sovint per polir el repertori. Els conduïen per un passadís de pedra il·luminat per unes llànties d'oli. Un lleuger corrent d'aire feia ballar la flama i projectava a la paret les seves siluetes allargassades, deformades. Van travessar el pati i van passar pel claustre i per davant de la cuina d'on sortia una flaire de pa acabat de coure i una olor d'escudella que alimentaven. Aquell caldo era el que repartien al migdia els pobres que passaven fam, que cada primer dilluns de mes comptaven amb aquell àpat per menjar calent i mirar de sobreviure un dia més. Una escena que va esborronar Itram des del primer dia quan la va presenciar. L'aroma del brou va fer que els seus estómacs comencessin a segregar sucs gàstrics. Els budells es queixaven perquè no havien menjat res des del dia abans a l'hora de sopar. Els dos monjos que feien el dinar tenien la cara rodona i vermella i necessitaven les dues mans per remenar les paroles amb uns grans cullerots de fusta. Es van encreuar amb un altre monjo que traginava una caixa plena de verdures, bitxos, raves, porros, enciams, escaroles, pels colors s'endevinava que creixien ufanoses, aquelles verdures, els horts que els monjos cultivaven al darrere del claustre, al costat del riu. Van travessar el pati, un sorral espaiós, lluminós, amb una sola ombra, que feien un parell de càssies a banda i banda. Van pujar escales amunt cap al segon pis de la casa de l'abat. El monjo els portava a la biblioteca. L'abat els hi esperava juntament amb la seva mà dreta, el cambrer, el germà Florenci. L'abat i el mestre d'obres estaven a punt de començar aquella reunió. L'abat era un home alt i corpulent, el front ample i solcat per les arrugues, senyal del pas dels anys i també dels mal de caps. Tenia les faccions de la cara molt marcades i, malgrat la barba, se li feien uns clotets a les galtes que se li veien quan somreia, com ara, que rebia una persona important per Besalú. Vestit amb un hàbit de color negre, drap vorell, que se'n diu, un teixit aspre, rústec i fort, perquè no s'esquinci i duri molt de temps. Era un home senzill, l'abat, no gens ostentós, però tot i això tenia un posat solemne que desprenia una barreja d'afabilitat i respecte que imposava. «Déu vos guard, mestre Prim, com esteu? Us ha aprovat el viatge? És del vostre gust l'allotjament que us han procurat?» li va preguntar l'abat amb una veu greu i suau. «Bé, gràcies, molt reverent pare», va respondre al mateix temps que m'executava el cap. «Estic cansat pels dies de viatge, però molt il·lusionat amb aquest projecte. La casa és acollidora i segur que de mica en mica ens l'anirem fent nostra», va afegir mentre manyegava el cap del seu fill. «Farem que sigui una llar. Per cert, què passa aquí fora?» va preguntar Prim, assenyalant la finestra. «És l'enterrament de l'argenter, Pere Godall. Que Déu Nostre Senyor i el seu patró Sant Eloi el tinguin a la glòria», va dir l'abat mentre s'assenyava. «Un bon cristià. Era una persona molt coneguda i estimada per tothom», va afegir. Va agafar unes febres que li provocaven unes diarrees molt fortes i li van sortir unes pústoles per tot el cos que ja presagiaven un mal lleig. Abans de morir, però, va deixar escrit en el testament que feia una donació important perquè poguessin començar les nostres obres, les obres del pont. L'abat va apartar la vista del constructor per fixar-la damunt d'Itram. «I tu?», va dir mentre el mirava i aixecava les celles. «Tu deus ser en...» i li va picar l'ullet. «Em dic Itram, senyor», va gosar respondre educadament i amb un somriure a la boca. «Itram, suposo que ajudaràs el teu pare, no?», li va dir somrient mentre es mirava el nou mestre d'obres i constructor del pont. Pare i fill es sentien amb un cop de cap. «En tot el que pugui, senyor, no en tinc cap dubte, trempat. Abans de començar la reunió, mestre Prim, permeteu-me que us presenti la meva mà dreta, el meu cambrer, el germà Florenci», va dir l'abat, assenyalant un home prim, massa prim, malcarat i sinistre, que caminava arrossegant les sandàlies des de la llar de foc que hi havia a la sala fins al centre de l'habitació. Va donar la mà al seu pare amb una falsa cordialitat. Es van mirar fredament i es van dir un sec «bon dia», tant de gust, que no va fer gens de bona impressió. L'abat va agafar pel braç el mestre d'obres i primer el va convidar a una copa de licor d'herbes i nous verdes i després li va demanar que comencés a estendre els pergamins damunt de la taula de roure perquè pogués explicar el seu projecte. Ell i el prior es van posar a una banda i a l'altra de la taula que hi havia al centre del saló. Es va seure en un racó de la sala, al costat de la llar de foc, per sentir l'exposició del seu pare. Va desplegar els pergamins damunt la taula i va començar a desenvolupar el seu plantejament. Aquest és un dels moments que us volia recordar d'aquesta arribada dels Llombart, de Prim i Itram, en aquesta reunió al monestir de Sant Pere, amb tots aquests elements que vèiem, l'enterrament de fora davant de Santa Fe, on hi ha aquest argenter que ha deixat escrit expressament en el seu testament que hi ha una part important, una quantitat de diners que destinarà a les obres que han de començar del pont, aquest projecte que es comença a forjar, veiem ja Fra Florenci, que tindrà també una participació important en tant que tenia coneixements d'arquitectura. Veiem també quina és l'activitat que es desplega en aquest monestir i també hi ha un altre punt que us volia fer evident, que és justament aquesta cripta que creiem els de Besalú que hi havia sota del monestir on s'hi guardava, entre d'altres, el gran tresor del monestir i una de les peces claus d'aquesta novel·la. I allà hi trobem Fra Agapit. Fra Agapit havia treballat tot el matí a la sagristia i va decidir baixar a la cripta situada sota l'altar major. Quan s'hi dirigia, va veure el germà Sebastià, que acompanyava un home carregat de plànols i un nen en direcció cap als claustres. Estava capficat en les seves cabòries i no va parar-hi més atenció. Fra Agapit, el sagristà, era esgarrat, era borni. Li faltava un ull, i això encara li enduria l'aspecte. Era un home astut, endreçat i preocupat, però la seva fesomia tallada li donava un aire malvat i cruel que no se deia gens ni mica amb el seu tarannà. S'encarregava de posar en ordre la sagristia i portar els comptes i el control més rigorós de tots els objectes que formaven part del tresor del monestir. Sella junt, blanc com un glob de llet, de constitució més aviat prima i amb una cama a la dreta més curta que a l'esquerra, recorda una malaltia que de marrec el va recloure a casa, el sagristà havia consagrat la seva vida, com si fos un manament més de la llei de Déu, a vetllar, conservar i, en la mesura del possible, engrandir el tresor del monestir. Recolzant el pes a la dreta i marcant el pas amb l'esquerra, caminava amb dificultat cap a la cripta i s'amanyagava la clau d'accés que duia lligada a la cintura. Se la va treure, va mirar furtivament a banda i banda i va obrir la porta. Va baixar ranquejant els 8 graons que s'anaven il·luminant amb la claror de la llàntia que havia encès. La llum del ciri va llepar les creus, els calzes, alguns d'or, d'altres d'argent, però tots amb pedres precioses incrustades, els joiers, els reliquiaris, els missals i les altres preuades pertinences que reposaven allà baix i els rebien amb la lluïssor habitual. I guardaven també uns altres tresors, llibres, textos antiquíssims, autèntics receptacles d'idees i pensaments que materialitzaven la força de l'intel·lecte. Un cop allà, Fra Agapit acomplia sempre la mateixa litúrgia. El ritual consistia a repassar totes les petites obres d'art per si detectava cap indici que l'advertís que havia d'intervenir-hi. Aquest desfici desmesurat del sagristà havia dotat les peces d'un valor afegit. Les havia embellit encara més del que eren. En tenia una cura extrema. Parlava amb les joies com si fossin filles seves. Quan amb les mans cobertes de panellons les treia dels estoigs i les desembolicava dels velluts amb què les embolcallaven, ho feia amb una delicadesa excepcional, la mateixa amb què les tornava a tapar com si abrigués un nadó que dorm perquè no tingui fred. Procurava que ni la humitat ni el rovell apaguessin la brillantor original. S'hi aplicava a fons amb la paciència de l'orfebre, amb la traça de l'argenter, amb l'art del joier. El sagristà, però, tenia un punt feble. De tant en tant, visitava el prostíbul que hi havia al capdavall del carrer del Portalet, de fe de Déu, un indret ben poc indicat per un home del senyor com ell, però per poder allitar-se, sempre amb la mateixa noia, a la mestressa li procurava pedres precioses de la col·lecció del tresor del monestir. Les treia amb no pocs maldecaps, tenia els seus remordiments, i sabia que algun dia ho pagaria car. Però la carn era dèbil i Fra Agapit no se'n sabia estar de tastar aquells plaers terrenals. Ja ho hem vist, de fet, que no se'n sap estar i que això li portarà molts maldecaps i, a més, alhora, a saber, a ser coneixedor, encara que ell no ho sàpiga i no ho vulgui, i de fet, més valdria no haver-ho sentit d'aquesta conxorxa que s'està teixint. Ara, però, si m'acompanyeu, sortirem com si reféssim i desféssim el camí de Prim i Tramllombard, travessant per la passera del Ganganell, travessarem el carrer del Canó, creuarem també la plaça Major i pujarem pel carrer de Tallaferro cap a, atenció, el carrer de Rocafort, on començava el Call Jueu.